9:48, el conflicte entre l'Estat i la Generalitat no s'ha escenificat únicament als parlaments respectius o als carrers. La pressió també ha passat i passa per la xarxa, una guerra soterrada que té els seus efectes. I és que en aquestes últimes setmanes s'han sumat aliats inesperats a favor de la independència, noms clau en la lluita per la llibertat d'informació a internet. Mercè.
Ara és el cas de Julian Assange, fundador de Wikileaks, que en una entrevista al Preguntes Freqüents de TV3 deia això.
Situation. Crec que la situació que està tenint lloc a Catalunya és la situació política més important a Occident des de la caiguda del mur de Berlín.
Des del mes de setembre, a la llista de suports hi ha el de la comunitat de ciberactivistes Anonymous.
We are anonymous. The right to decide one's political future is universally recognized as being one of the essential and inalienable rights.
Que han impulsat la campanya Operació Catalunya amb ciberatacs contra l'Estat i que publiciten amb l'etiqueta Free Catalunya i Op Catalunya, webs que han caigut.
Tribunal Constitucional, Partit Popular, Fundació Francisco Franco, els Ministeris d'Economia, Justícia i Foment, Centre Nacional d'Intel·ligència, Banca Marc, Senat. Where is my mind? Where is
my mind? Per parlar d'aquesta ciberofensiva soterrada, ens acompanya el César Córcoles, que és professor d'Estudis d'Informàtica de la UOC. Bon dia, benvingut, César. Com estàs?
Hola, bon dia.
Qui és Anonymous?
Anonymous no ho sabem.
Són Anonymous,
és una xarxa de gent que es posa d'acord, valgui la redundància, a la xarxa, que tenen uns certs coneixements sobre ciberseguretat, que es comporten com a hackers, depèn del que interpretis, més bé o mal intencionats, i que acorden d'una manera molt informal dur a terme una sèrie d'accions.
És bo per l'independentisme que s'hagin sumat en aquesta causa?
Per mi és prou independent. Tens activistes que fan coses, això de vegades té efectes positius, això de vegades fa que t'associïn amb gent que molta gent considera al marge de la llei, per exemple.
Que a vegades passa una mica desapercebut, no?, quan veiem que ataquen a la web del Partit Popular, com ara sentíem, no? Uh-huh. Però realment això té molta importància?
Tombar una web depèn molt de quina web sigui.
O el Tribunal Constitucional, per exemple, no?
En general, aquestes són institucions, organitzacions que no depenen de la seva web per funcionar. I que, o sigui, si a dintre, en general, tenen una intranet per funcionar i per comunicar-se, en general aquesta intranet està molt separada del portal que cau i que tomba Anonymous.
Clar, per tant, ets més la foto, no?
Sí, és més visual, no?
És prou, o sigui, si t'interessa a sortir als papers i que en parlem a la ràdio, i això pot tenir una utilitat, naturalment, aleshores és molt important aturar el funcionament d'aquestes organitzacions perquè caigui la seva pàgina web. En general, si està mínimament ben feta la infraestructura, aquest no és el cas.
Clar, aquí la llei també suposo que té uns paràmetres molt fins, no? Perquè atacar una pàgina web deu ser un delicte segur, però no sé fins a quin punt això pot considerar com a terrorisme.
Mira, de fet, venint cap aquí, venia llegint un article, perquè independentment, i fa uns mesos ha començat a sortir el debat, igual que hi ha el tema de l'ètica i de les regles de les guerres. Vull dir, quan el conflicte es trasllada al camp cibernètic, a internet, doncs també ens hem de qüestionar quines són les normes morals, què es fa, què és una acció militar, què és una acció policial, què és vandalisme, què és terrorisme. Vull dir, no és el mateix.
I això és un debat pendent ara mateix.
Això és un debat molt obert perquè, clar, o sigui, això per mi, jo diria que es va posar de moda, entre moltes cometes, l'any passat, quan hi va començar a haver accions entre Ucraïna i Rússia, que de sobte van caure infraestructures vitals ucraïneses, i aleshores tothom s'ho mira, i això és un debat que aquí se m'escapa una mica, d'acord? Vull dir, això és una part que s'escapa de la informàtica, però hi ha unes regles que s'han d'establir, que s'han de canviar, o que com a mínim hem de servir per dir hola, estàs dintre les regles o no estàs o no dintre estàs, les regles.
César, i quina és la diferència entre ciberconflicte i un ciberatac? Perquè quan pengen, no, els sí. atacs, no, el ciberatac a la pàgina web sí, del això, Tribunal Constitucional, a la banca Marc...
Ciberconflicte és com més gran? La idea és
sí,
la magnitud?
O sigui, o... el que veiem nosaltres quan tomben una web és una cosa molt visible, molt fàcil de veure, que ens fa parlar...
I que sembla que s'aturi tot, no?
Sí.
Han atacat, ahir sí, mateix sí. ho dèiem, no? Han atacat la web del Senat. Mm-hmm. Val, però això què implica?
Això probablement, des del funcionament intern del Senat i els mecanismes informàtics de comunicació del Senat, molt probablement, i no us ho puc assegurar, això vagi per davant, però molt segurament el funcionament intern no l'afecta en absolut. És una acció, és una manifestació més o menys agressiva, més o menys visual, però el més segur és que a dintre els sistemes informàtics...
Clar, el ciberconflicte seria atacar, com deies abans, una infraestructura,
sí,
no?
Doncs, o sigui, una cosa que
es pengés el sistema informàtic de l'aeroport, per exemple.
O d'un banc, no?
O d'un banc.
Exacte. És a dir, que el banc no pogués operar o que de sobte tinguéssim un volcat de...
A vegades passa, quan vas al caixer a treure diners, però això és un altre cas, que és que no hi ha diners. No seria un ciberconflicte, sinó que seria un conflicte sí, intern del
però,
banc. Eh?
Però tu ataques a un banc i de sobte et cau la infraestructura o les telecomunicacions del banc, no cal que sigui estrictament informàtic, i de sobte els caixers es queden sense comunicació. Això és considerablement més gruixut. O algú entra a la web del Senat i accedeix als correus interns dels senadors i de sobte els volca i els ensenya a tot arreu. Això és considerablement diferent.
Ara pensava en l'1 d'octubre, aquella va ser una escena de lluita d'una banda a l'altra a la xarxa per evitar, per aconseguir que es fes el referèndum. Uh-huh. El govern espanyol va tancar xarxes i els ciberactivistes ho van impedir.
Exacte.
Podríem dir que és el primer gran conflicte que hem viscut a l'estat espanyol de nivell de xarxes?
Amb dos
bàndols clars, diguem-ne.
Amb tema polític, sí, clarament. Vull dir, o sigui, aquestes coses, aquestes accions de tancar webs o tancar IP, adreces IPs de determinats servidors per impedir coses, això funciona en el dia a dia en la lluita contra la pirateria, per exemple. Vull dir, no és que estem fent una cosa que sigui que s'estigui fent una cosa que sigui absolutament diferent i que els jutjats i les organitzacions policials i la gent que munta aquestes webs no conegui. Vull dir, per això, vull dir, la resposta d'estat espanyol era prou imaginable i la contrarresposta de vale, tu em tires aquesta web i em munto una en 3 minuts aquí perquè és molt fàcil de fer, són coses que fa temps que es fan en altres mecanismes, en altres llocs.
També vam viure allò de que van tancar la pàgina web del referèndum, es va tornar a obrir. És fàcil obrir una pàgina web d'un dia per l'altre? En una hora ho pots fer, això?
Sí, les webs mirall, no?
Sí, exacte. O sigui, si tu muntes de pressa, avui en dia... És una qüestió de minuts, depenent del volum de la pàgina, però si el tens preparat i el tens pujat a un servidor que està en un determinat lloc, dir, vale, doncs ara aquest domini apuntarà cap aquí o dono d'alta aquest domini i el publico, és una qüestió de minuts i no gaire.
Hi ha algun que també ens ho pregunta, en el cas de Cuba, per exemple, la xarxa està més controlada, és a dir, no, mm-hmm. que no tothom té internet, mm-hmm. i segons que l'internet que veuen és molt limitat. És
correcte,
a dir...
però clar, o sigui...
Però això és factible, que podria passar a l'estat espanyol, que es controlés l'internet d'aquesta manera, que et diguessin què pots veure i què no?
La infraestructura
és incontrolable,
d'internet
ja.
És més controlable del que podríem pensar.
Sí?
Vull
sí.
dir, hi ha una mica el mite de que internet va néixer per tenir xarxes
del camp, no?
Això ho notes, quan vas a França, per exemple, entres a pàgines web que aquí no pots accedir, o que sí. pots accedir, però que segurament...
Per l'usuari habitual, vull dir...
No la trobes.
Un usuari que està a Alemanya no veurà una pàgina amb contingut nazi. L'estat alemany ha decidit que totes aquestes pàgines, vull dir, hi ha un registre...
Hi ha pàgines web alemanes que tu pots veure a Espanya amb contingut nazi i no a Alemanya?
Sí, a Espanya i no només a Espanya.
Increïble.
A França, al Japó i allà...
Sí, he dit Espanya perquè, per posar un exemple
perquè,
proper, diguem-ne.
Sí, aquí hi ha un tema complicat de jurisdiccions, és allò de on és legal impedir que s'accedeixi una pàgina de continguts nazis? A Alemanya. I, per tant, s'accedeix a Alemanya i es retalla l'accés a Alemanya.
Clar, però això és anar a preguntar-nos què és l'ètica i on estan els límits de la nostra societat, no?
Correcte.
On està la llibertat? La llibertat té límits o no té límits? És un debat etern i que mai tothom s'hi ha posat d'acord en això.
I què ens saltem, com ens la saltem, i quan algú es salta aquestes coses, és allò de hi estem d'acord, no hi estem d'acord, això és un factor a l'hora de decidir-ho, clar, això és una cosa que s'escapa prou a l'àmbit de la informàtica. Vull dir, ens afecta molt en el nostre dia a dia, naturalment, i hi hem de pensar... però no és exclusiu nostre.
Per tant, controlar la xarxa no és una batalla perduda en el temps de la globalització.
És difícil, és una cosa ben complicada, però els esforços es fan, el govern cubà ho fa, el govern alemany ho fa i tots els governs impedeixen...
A la Xina es fa, a Turquia es fa...
Efectivament.
I aquí es fa?
Que jo en tingui constància, no. I el que també cal dir és que a la Xina s'ho salten, a Cuba s'ho salten, a Turquia s'ho salten i a tot arreu s'ho salten.
Sempre
l'usuari comú normalment no n'és capaç i els mecanismes són complicats.
Sí, mira, Cuba, una de les coses que a mi em va sobtar és que això s'havia fet també aquí, durant molt de temps, que és que hi ha una mena de disdú que circula a l'Havana, en la qual hi ha milers i milers de pel·lícules.
Sí, sí, cada dia...
I aleshores tu saps perfectament on està aquest disdú i vas allà i fas la còpia del disdú i t'arriben pel·lícules que mai t'arribarien a Cuba.
Cada setmana entra una tera de dades, dues teres de dades, totes les sèries americanes es veuen a Cuba.
Per tant, el que ha d'arribar, arriba, al final, no? La cosa és a veure...
I ens espavilem, de la mateixa manera que aquí, o sigui, quan volem veure una determinada sèrie que s'està emetent només als Estats Units, però que hi ha streaming, i que l'streaming està limitat als Estats Units, sempre hi ha algú que la veu, i que la veu aquí en el mateix moment. Això passa.
César, a partir d'ara, amb tot això que està passant, amb el procés polític que està vivint Catalunya i també l'estat espanyol, ja per separat, són dues línies que van en paral·lel però no saps quan es creuen. Esperem nous ciberatacs, esperem que hi hagi més protagonisme a la xarxa.
Ens hem d'imaginar que com a mínim sí, o sigui, la part de, digue-li ciberatac, digue-li cibervandalisme, de tirar coses a terra, això pot passar. I que en algun moment, si hi ha una escalada del conflicte, caiguin determinades infraestructures, podria passar, esperem que no, però és possible, sí.
César Corcoles, professor d'Estudis d'Informàtica de la UOC, moltíssimes gràcies per venir avui al suplement. Hem parlat d'Anonymous perquè ha sigut un dels protagonistes també d'aquests últims dies, tancant pàgines web, fent caure pàgines web, i avui ho hem volgut explicar al suplement. Gràcies de veritat, César.
Gràcies a vosaltres.
Arribem al punt de les 10, les notícies, ens actualitzem i de seguida continuem a Catalunya Ràdio.
Això és El Suplement, amb Ricard Ostrell.